IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Conciliació i corresponsabilitat, dues paraules que haurien d'anar de la mà però que moltes llars encara no ho fan. Ens venen la idea que podem tenir-ho tot sense renúncies, però la realitat ens explica una altra història. Segons l'informe Sin Madres No Hay Futuro, el 70% de la càrrega domèstica i de cures continua recaient en les dones. La maternitat té un cost professional. El 85% de les persones que deixen la seva carrera per responsabilitats familiars són dones. La corresponsabilitat no és ajudar, és compartir. Però ara mateix les dones dediquen 13 hores més a la setmana a les tasques de la llar i la cura, l'equivalent a 8 setmanes laborals extres a l'any. La conciliació no hauria de dependre només de l'esforç individual de cada persona per organitzar-se. Calen polítiques públiques i estructures socials que ho facin possible. En aquest podcast posarem les dades sobre la taula, escoltarem testimonis reals i explorarem solucions. Perquè la conciliació no hauria de ser un número de circ, però, tot i així, les dones seguim fent malabars. Estàs escoltant Malabars, un podcast sobre conciliació i corresponsabilitat, perquè les dones seguim fent equilibris impossibles per arribar a tot. La maternitat ha estat idealitzada durant anys sota un únic model, però avui abraça realitats molt diverses. Famílies monoparentals, homosexuals, llars amb persones dependents... Tot i les diferències, hi ha un fet que es repeteix. La càrrega de les cures continua recaient sobretot en les dones i la corresponsabilitat encara és una assignatura pendent. En aquest episodi abordarem les renúncies que moltes han hagut de fer, la càrrega mental invisible que arrosseguen i les mesures necessàries per avançar cap a una conciliació real. Malabars, un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats. Capítol 1. El mite de la conciliació.
Lo primer d'una maternitat és entendre que quan ets mare, el rol te canvia totalment. És a dir, fins ara no havies estat mare, havies estat filla, havies estat parella, havies... I llavors, quan ets mare, hi ha com una revolució interna molt potent. En la que connectes, primer, en el fet de com va ser mare, la teva mare, amb molt de mecanismes i amb molt de patrons que fins ara havien estat dormits, inconscients, perquè no havien tingut necessitat de sortir, no? I com que hi ha com una crisi potent en aquest nivell, encara que puguis disfrutar molt de la maternitat, no? O sigui, se te mou tot.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
Després hi ha un entorn social amb molta pressió, no?, de com exerceixes la maternitat. Parece que te tornes mare i de repente te vuelves com a tonta, perquè tothom te diu el que has de fer i com ho has de fer. I no, així no, i així sí, i saps? I ningú dona per fet que tu com a mare pots maternar amb les teves idees i amb la teva manera de veure que tu saps, no? Hi ha com que una supressió de lo que és lo instintiu des d'un lloc social molt fort que a vegades dificulta aquest acompanyament, no?
Sempre dic que, com a mi, el que em va semblar sempre a la maternitat és que era més brutal i més profunda del que m'havien dit, pels dos costats. És a dir, per lo bo, ningú m'havia explicat que fos tan bo, en plan, ningú m'havia preparat perquè els meus fills em fascinessin, ningú m'havia preparat per aquest amor tan enorme, tan profund, per aquest orgull, no?, quan els veus fer coses, quan els veus xerrar, quan els veus pensar, no? I d'altra banda, ningú m'havia preparat tampoc per la profunditat del dolor, no?, de la por, de... Jo me'n recordo quan un dels meus fills va estar realment molt, molt, molt malalt, puntejant una mica amb la possibilitat de morir, i és una por que a mi mai ningú me l'havia explicat, no? I, de fet, va ser l'única vegada de la meva vida en la que jo vaig pensar, si ho sé, no sóc mare.
Andrea Ros, divulgadora i educadora maternal, autora del llibre Com ares, el secret era estar plegades.
Llavors, a mi el que m'ha sobtat de la maternitat és la profunditat, i si podem treure alguna cosa negatiu, el que més m'ha sorprès és la solitud, com a totes, no? Com de, hòstia, realment estem mega soles.
La meva filla és fruit d'una inseminació que va ser per la Seguretat Social, i ja quan vaig anar a ser com ara, de Seguretat Social ja em va dir, i una nota tan guapa com tu no ha trobat a ningú que li fes el favor? Com si només, segons quines dones que ja estaven desesperades, se poguessin, poguessin una filla d'un donant.
Caterina Serra, membre de l'Associació de Famílies Monoparentals de Balears.
Com per jo, ha estat una elecció totalment lliure i no m'hi havia abocada o forçada de cap manera. Això va ser el primer impacte que me'n vaig endur. Veure que socialment, com està vist ser una mare fredina. Pues sabeu que encara hi ha estigmes. Després, quan vaig anar a inscriure la nina en el jutjat, vaig voler canviar-li l'ordre dels meus llinatges. Va ser una barrera, però sí que la persona que fa feina allà m'ha dit que això no se podia. Per tant, jo vaig anar una altra vegada amb la llei en la mà per dir-li que això sí que se podia fer.
Jo soc la mare d'en Miquel. En Miquel ara té 22 anys. Ell té una malaltia rara que se diu esclerosi tuberosa. Me'l varen donar el diagnòstic en els 7 mesos d'embaràs, quan només estava de 7 mesos. No era segur, però les ecografies ja mostraven un poc el que podia ser aquesta malaltia.
Maribel Hidalgo, membre de l'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat.
En els 3 mesos, en Miquel va començar a tenir convulsions. Se diuen, bueno, espasmos infantiles, síndrome de West, i és quan se comença a manifestar la malaltia. I aquí ja varen començar amb ingressos hospitalaris. No el podia deixar ningú i a més tenien metges contínuament i, bueno, vaig haver de deixar la feina i dedicar-me en el 100% a ell. I sempre he estat amb ell. Fins ara fa 2 anyets que ha entrat a la plaça de residència de Madiba.
Jo diria que molt l'han idealitzada, per una banda, que està com molt de moda, i darrerament, no?, s'ha tornat com a polar de moda, hi ha com un auge de la maternitat, de Maria Pombo, totes aquestes influències que tenen fills i moltes famílies nombroses, també.
Virgínia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
Sí que s'ha idealitzat, però per fer un post o una foto guapa a Instagram. Crec que no s'agrada molt a lo que realment significa sa mare.
Si fixes en les revistes, si et fixes en els contes, com està representada la maternitat, sempre, evidentment, escrita per homes, acaba sent una cosa molt, molt fineta, molt reduccionista, no? Com que ser mare et farà feliç perquè és el teu destí únic com a dona i tu has d'estar molt contenta i t'ha d'agradar molt, no? Però no t'expliquen realment el que comportarà ser mare, no? No t'expliquen la profunditat. I no dic lo dolent, sinó lo profund, lo important, no? Lo transcendental que és convertir-se en mare i canviar de tot, tia, de la teva identitat, de les coses que t'agraden, de les coses que penses. I llavors jo penso que el que ha fomentat això és que la història sempre l'han explicat als homes. Llavors l'han explicat a la seva manera. I això, doncs, bueno, doncs quan una cosa ho escriu un home i ho vivim com a algo universal, doncs ens passa això, que ens creiem relats que mai van ser nostres.
Jo la paternitat quasi te diria que és... per una banda, entrar en un món de contradiccions, no? De lo millor una idea que pots tenir, la realitat que te trobes, la idea de que com te penses tu que funcionaràs com a pare, en aquest cas, i com a vegades pues, entres en contradicció de que no funcionis exactament com te podies imaginar o com d'alguna manera volies idealitzar i com després, de qualsevol manera, pues, bueno, pues gestiones, arribes o intentes fer-ho de la manera més harmònica o acord amb aquesta idea que tenies.
Miquel Far, psicòleg, expert en masculinitats i membre del grup d'estudis de gènere de la UIB.
Crec que també és fruit a vegades de que ara hi ha com aquesta voluntat, no?, que tenim els pares, però en realitat pues, crec que responem encara a la manca de bagatge, d'exemples, de narratives, d'espais on, de qualsevol manera, altres homes que ens hagin precedit una mica ens expliquin realment què suposa pues, estar en una paternitat més conscient, una paternitat un poc més responsable, que era el que calia, no? I aleshores, en aquest sentit, pues, ja t'he dit, primer un element de contradicció, després... pues realment entendre és una vivència transformativa.
Equilibrar la vida professional, la personal i la cura de la família continua sent un repte per a moltes dones. La maternitat i l'atenció a persones dependents sovint impliquen ajustos laborals i personals, com reduir la jornada, posposar un ascens o reorganitzar el temps lliure.
Quan una es converteix en mare, el primer que renuncia és el temps, no? El temps canvia, el temps ja està posat en un altre lloc, no?
Andrea Ros, divulgadora i educadora maternal, autora del llibre Com ares, el secret era estar plegades.
I el que es renuncia també és que ja mai més tornaràs a estar sense estar-te preocupant per una altra persona, no? Vull dir, com que ja estàs vinculada al teu bebè i ja per sempre estaràs, no? No preocupada, però sí ocupada, sí pendent, sí... Llavors jo crec que això és el primer al que renunciem i que crec que és molt difícil d'acceptar perquè vivim en un món on ho tenim tot a l'abast i llavors ho volem tot, no? Volem ser mares, però volem ser seguir sent la persona d'abans. I clar, no es pot, perquè ser mare et treu, bueno, et posa unes ulleres noves i de cop veus el món d'una manera molt diferent. No només a tu mateixa, que també, però el món. Llavors, molts discursos que havies tingut segurament canvin, la teva relació amb la feina segurament canvi, perquè potser te n'adones que no t'agradava tant la teva feina o que almenys no t'agradava passar tanta estona fora de casa, no? Bueno, al final tenir un fill o una filla el que et fa és posar-te un mirall davant i obligar-te a mirar una mica qui ets i què vols.
Renuncies també a una part teva personal de qui has estat fins ara. De la teva llibertat, que vulguis que no, se veu coartada o suprimida, perquè ara tens una responsabilitat molt més grossa, que és una vida humana que depèn de tu. Llavors, sí que hi ha una renúncia a tot el que has viscut, a el que t'agrada fer, no? També l'energia està posada a una altra banda, però i ara renuncien a això.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
Implica a vegades inclús renúncies a nivell de parella, perquè la parella s'ha de reestructurar d'una altra manera, no? Ja no som solo pareja, sinó que ara també som família i ens hem de recol·locar. Llavors, hi ha renúncies pues, de coses que feien junts, hi ha renúncies de la sexualitat, hi ha renúncies a molt de nivells.
Evidentment, pues, deixes de dormir, deixes de preocupar-te per tu, deixes de cuidar-te perquè tu passes a un segon plànol i ja com que no importa res més que allò. I és que no és que no puguis dormir, és que no dones tranquil·la ni ens mateixa tranquil·litat.
Virgínia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
Perquè si realment visquéssim una maternitat en la que mos escoltam, te seria igual no dormir, perquè dormiries durant el dia, quan el bebè dorm, pues aprofites. Llavors, el que passa és que la societat actual no està feta per una maternitat que escolti la necessitat de la pròpia maternitat. Llavors, claro, estàs cansada perquè no dorms, però perquè potser és de matí, has de fer una altra cosa, quan lo natural seria que estiguessis amb el teu bebè dormint quan el bebè dongui i descansant, i no va de fer anar-se a casa.
Hi ha una renúncia que és social, o sí, com jo som, m'agrada molt la vida social, m'agrada molt anar al teatre, m'agrada molt anar al cine.
Anne Perelló, actriu, mare de dues nines.
I tot això pues, és una renúncia, clar, sobretot en el principi. Després surt un pot d'espou, eh? I jo ara ja començo a veure bastant la llum.
No tens pràcticament vida, per manco la meva experiència, estic en el primer any i supos que després la cosa millora un poc.
Caterina Serra, membre de l'Associació de Famílies Monoparentals de Balears.
Però ara mateix visc únic i exclusivament per la meva filla. No tenc temps per fer res més.
La immensa majoria de vegades, la conciliació són les mares deixant de fer coses, deixant de tenir ingressos propis, renunciant a la seva carrera. La immensa majoria de vegades conciliar passa perquè una dona perdi.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
Jo crec que en el final això te passa factura a nivell de salut mental, perquè, evidentment, encara que siguis mare, tu vols continuar amb la teva carrera professional, si la tens si la tens arrencada, i si no la tens arrencada, tu la vols posar en marxa i vols continuar avançant com a individu. És a dir, tu ets una mare, però no has deixat de ser qui eres, simplement has canviat la teva versió, no? I és molt difícil amb la falta de recursos que hi ha cap a la conciliació, que siguin diferents de l'externalització de les cures. És a dir, pareix que conciliar sempre passa per externalitzar, que els infants te'ls assuri un altre. Clar, si tu les vols criar tu i vols passar temps amb els teus fills i vols poder estar amb ells, és tan complicat que això t'ha de passar factura sí o sí, perquè és que és demanar pràcticament un impossible arribar a tot.
Clar, per ells també és un moment difícil perquè han d'entrar dins aquest rol. Clar, nosaltres, de qualque manera, hem viscut el procés diferent perquè molt de pits, en el fet de sembrar i això, tu ja estàs creant una connexió que ells la tenen de cop.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
I de repente se troben amb un bebè ja. I jo ho entenc, que a vegades no saben què han de fer o se'n donen compte de que sí, són pare i necessiten com un procés per resituar-se, no? I també se plantegen coses, però normalment sol ser menys intens. O sigui, ells també reben menys pressió social, també, no? Perquè si ja hacen algo, ya han hecho mucho.
El concepte de càrrega mental invisible va ser definit per primera vegada per la sociòloga Susan Walser l'any 1996 i fa referència a la responsabilitat que assumeixen les dones quan s'encarreguen de la major part de la gestió domèstica i de cures, especialment en parelles, amb fills, amb famílies que han de cuidar persones grans o en dependència. Aquesta pressió no es limita a fer tasques, sinó que implica estar sempre pensant en tot el que cal fer, fins i tot abans que passi. És un treball constant, silenciós, però extenuant. Segons l'informe Sin Madres No Hay Futuro, el 91% de les dones són les que recorden cites mèdiques, aniversaris, compres i les activitats escolars dels fills.
La càrrega mental és que ara, abans de xerrar amb tu, he rebut un WhatsApp des gran a si el anava a cercar, de que la petita hi tenia dermatòleg, de que li han de posar de crema, de vés a la farmàcia, de com tornarà el mitjà de bàsquet.
Virgínia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
La càrrega mental és una cosa que no descansa mai, que està dins escapat i que és un run-run de què és allò que hem de fer.
La quantitat d'informació que processes com a mare, jo crec que quan tens un infant, la cervellera t'evoluciona de manera diferent, perquè gestiones tot, gestiones agenda, gestiones pediatres, gestiones qualsevol cosa, gestiones menús, gestiones que tingui roba neta, vull dir...
Maria Antònia Orell, membre de l'associació Maternitats Feministes.
Tens una persona dependent en el teu càrrec i li dus el dia a dia. I això carrega.
Tota aquella logística que s'ha de fer, però que s'ha de pensar.
Ann Perelló, actriu, mare de dues nines.
Avui hem de sopar, per tant s'ha de pensar quin sopar fer, si hi ha aquest menjar o no i s'ha d'anar a comprar. No? La càrrega mental és anar al supermercat i saber perfectament el que has de comprar. I quan la tens tu més que l'altra persona, és que l'altra persona va al supermercat i t'ha de telefonar de que eren patates, no? Vull dir, i són coses que pareixen molt absurdes, però passen. I per sort, jo crec que estem molt millor. Però, per exemple, no sé, jo veig en la generació dels nostres pares que els homes no saben on són les pelles. I és com, tio, tu vius en aquesta casa, saps? No sé, és molt heavy. I és una part que és invisible, no? I és molt cansada.
No, que estic molt cansada i la càrrega és molt, molt forta. Ja es dius, estic com agotada. Jo sempre he dit, s'anima, o sigui, és com que ja no pots molt més, eh? I mira que ara et cert de que ell no està amb nosaltres entre setmana, que tenim aquestes hores i dies de descans, de poder respirar, diríem. Són un poc malament com a mare, però és així, d'agafar forces per quan ell ve, perquè necessiten el 100% i més mentalment, has d'estar forta.
Maribel Hidalgo, membre de l'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat.
Nosaltres, els pares que tenim els fills amb discapacitat o amb qualque malaltia així, pues, ells tenen 15, 16 anys, però necessiten escola d'estiu, perquè no poden estar a casa, necessiten la seva rutina. Clar, un nen amb 15 anys no va a escola d'estiu, no necessita escola de Nadal, pot tenir ja la seva independència. Ells no. Totes tenen, necessitem això.
És vera que nosaltres teníem una organització que, per res m'atreves que dir que era un 50-50, sí que d'alguna manera hi havia un pacte de convivència en el que jo encara estava una mica més, no?, en a la part productiva, remunerada, i ella estava una mica més en la part de criança i de treball domèstic.
Miquel Far, psicòleg, expert en masculinitats i membre del grup d'estudis de gènere de la UIB.
Però quan te dic que a vegades no som conscients, per exemple, en el meu cas, i bueno, en aquest sentit m'espòs, jo no vaig ser conscient de que aquest pacte, el que era sa mare dels meus fills, li estava pesant massa, vull dir, que l'havien de reconsiderar, i encara que crec que hi era present en aquesta part de càrregues, tal vegada n'hauria d'haver assumit encara més, o s'hauria d'haver tornat a xerrar d'aquest pacte de convivència, i crec que a vegades els homes que intenten ser més conscients, inclús en aquestes circumstàncies no hi arribem, m'entens?
Encara hi ha molta tendència socialment a posar els pes davant la dona. A vegades s'acusa molt en els homes, no?, en aquest sentit. I jo crec que hi ha de tot.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
Hi ha homes que sí, perquè pensa que també de qualque manera se repeteixen patrons. És a dir, si jo he viscut a una família on sa mamà pues, ha duit el pes i el papà ha duit menys pes, pues, lo habitual o lo normal és que jo repeteixi aquest patró, no?
Està clar que encara cal molta feina, cal molta consciència, cal molt de canvi. I una de les coses fonamentals que crec que és que falta, falta una prèvia més interessant, no? És a dir, jo que cap de setmana mateix estava a Barcelona treballant amb terapeutes que treballaven qüestions de masculinitat i de perspectiva de gènere i xerraven de... Bueno, doncs que clar, jo no m'he trobat mai en una conversa quan era adolescent o quan era... post-adolescent amb 20 anys o així xerrant de paternatge, m'entens, no? Vull dir, o introduint-nos en el que podria ser la cultura de cures, m'entens?
Aquest treball constant, invisible però omnipresent, afecta la salut mental de les dones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les dones tenen el doble de probabilitats de patir ansietat i depressió que els homes. De fet, el 37% de les mares declaren haver patit símptomes d'ansietat després del primer any de vida del seu fill. Aquesta situació té conseqüències greus. Les dones amb càrrega mental elevada tenen un 30% més de probabilitats de patir trastorns d'estrès crònic.
Esto repercute en la salud de las mujeres. Repercute y todas sabemos de qué manera, ¿no?
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
Física y mentalmente, o sea, los estados muchas veces de estrés por querer estar a la altura en todas las circunstancias, al final pues una llega hasta donde llega y con todo no se puede. Y es verdad que al final pues la salud pasa factura primero seguramente en lo psicológico, en los estados de estrés y luego al final el cuerpo lo somatiza.
¿Cuántas dones tenen problemes de salut mental durant el postpart perquè tenen parelles que no són corresponsables, no? Penso que sí, que hi ha un problema de repartiment de càrrega, però penso que hi ha un problema més profund i és que ens seguim creient que la criança es pot dur a terme entre dues persones només. Perquè no és veritat.
Andrea Ros, divulgadora i educadora maternal, autora del llibre Com ares, el secret era estar plegades.
Perquè fa falta més gent, fan falta més mans, perquè on no arriba un, arriba l'altre, no? I que les criatures també són més felices si tenen més referents, no? Si tenen sempre algú disponible. Si no, al final, si ens quedem en aquesta família nuclear de mama i papa, quan un està treballant i l'altre està cansat, doncs la criatura ja s'ha quedat sense recursos, no? Llavors el que ens passa és que estem molt soles, llavors estem molt cansades. I així és molt difícil ser feliç.
Si moriries pel teu fill, per què no vius pel teu fill?
Virgínia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
Per què no te cuides? Per què no fas aquest exercici? Qualsevol família, qualsevol pare, qualsevol mare, si te diuen pues, t'has de sacrificar i has de morir, pues, ho faries. I per què no te cuides? Per què no mires de... pues això, de menjar millor, de dur una dieta equilibrada, de cuidar-te més, de fer les 10.000 passes...
La conciliació real només serà possible si deixem de veure-la com un repte individual i l'afrontam com una responsabilitat compartida. La solució passa per la corresponsabilitat, perquè les tasques de cura i gestió de la llar no poden recaure sempre en les mateixes persones. Quan la corresponsabilitat es converteix en la norma, tothom guanya. Les dones deixen de carregar soles amb el pes de la conciliació, els homes tenen més espai per implicar-se en la criança i les cures, i les empreses i institucions avancen cap a models més justos i eficients.
El que fa que siguin les dones que tinguin la càrrega mental són els arquetips i el gènere.
Maria Duran, jurista feminista, exdirectora de IBDONA.
Aquells rols que s'atribueixen a les dones que no tenen cap justificació que siguin només les dones, però són atribuïts i duen una càrrega de desvalor si les dones renuncien en aquest exercici d'organitzar lo domèstic, organitzar la cura de totes les persones a les que d'una manera o de l'altra tenen una relació de dependència o de parentes.
Jo crec que les dones, en general, històricament, hem estat les responsables, no per elecció pròpia, perquè el patriarcat ho ha volgut així, m'imagino, hem estat les responsables de les cures.
Maria Antònia Orell, membre de l'associació Maternitats Feministes.
A nivell social s'ha entrat en aquesta dinàmica, és a dir, és com allò que sempre se diu com a mig en broma, però que és una realitat i una veritat brutal, no? Un home que se'n cuida és un pare extraordinari i és fantàstic i per ell que li ha de fer un monument a mig de la plaça Espanya, i una dona que se'n cuida simplement està fent el que s'espera d'ella. I se ven molt aquest missatge, se continua venent moltíssim aquest missatge. I llavors és pas de s'ocupa, és a dir... No sé si conscient o inconscientment, moltes mares acaben per complir amb aquest mandat perquè és el que s'espera de tu i tu vols ser una bona mare. Com si el fet de ser una bona mare implicàs que d'aquesta sobrecàrrega te n'hagis d'ocupar única i exclusivament tu, que evidentment no és així.
Fa temps, des de la psicologia, se parlava del síndrome de la superwoman.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
Que és que vols intentar estar bé en totes les esferes de la teva vida, com un poc també que des de que vàrem entrar completament en el món, en el treball remunerat i tot això, com que has de demostrar el doble, sobretot com quin càrrec per veure què ets capaç, més després el treball domèstic i de cura, i això genera un estrès i un malestar emocional tremendo. I, per tant, si bé cada cop anem més cap a la corresponsabilitat amb aquest tema, igual que amb els salaris, no s'ha aconseguit encara la igualtat efectiva. No hi ha una distribució equitativa dels temps.
Jo crec que un paper fundamental en alcançar que les persones puguem conciliar.
Victoria Ramos, consultora d'igualtat.
Ni vivir para trabajar ni solamente sea pues dedicarnos a ir de una responsabilidad que es el ámbito familiar y el ámbito profesional y esa parte de ocio, de cuidarnos, etcétera, evidentemente un papel fundamental es poder tener ser corresponsables en el área de los cuidados. Sería fantástico para realmente poder conciliar y tener ese momento también para ti, para tu cuidado, porque al final es un tema de salud.
Reflexionar damunt el paternatge o damunt la masculinitat vol dir fer tot el que estigui en les teves mans per trencar amb aquestes desigualtats.
Miquel Far, psicòleg, expert en masculinitats i membre del grup d'estudis de gènere de la UIB.
Amb aquestes càrregues que recauen en les dones, amb aquestes polítiques que a vegades, d'alguna manera, no posen en el centre de sa vida. I això passa en tot el que té a veure amb les masculinitats. A vegades se converteix simplement en un projecte individual, no? I no pot quedar-se en un projecte individual. Té que tenir un efecte cap a la societat.
todas las madres del mundo esconden su vientre tiemblando.
Malabars, el podcast sobre conciliació i corresponsabilitat, perquè les dones seguim fent equilibris impossibles per arribar a tot. Escolta tots els capítols a IB3 Ràdio. Malabars, un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats.
IB3 Podcast. Un món de sons.